Bon dia. L'Associació de Celíacs de Catalunya demana més sensibilitat a escoles i restaurants.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ells han proposat en forma de desgravació al fer la declaració de la renta de 600 euros. De totes formes, ara falta una part que serà la part d'esmenes amb partits polítics, que pot ser que això canvi, perquè n'hi ha altres que consideraven que era millor una ajuda directa. Nosaltres, des de l'associació, creiem que seria millor una ajuda directa en comptes de deducció de l'IRPF.
És la Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. El col·lectiu celebra la proposta de tenir avantatges fiscals tal i com s'ha aprovat al Congrés dels Diputats aquests darrers dies. Des de l'entitat defensen les ajudes directes i aposten també per fixar condicions especials per als que estan per sota del salari mínim. L'any passat a la Garrotxa es van detectar una vintena de casos en 9 mesos. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però avui és divendres. Tanquem setmana 24 d'octubre del 2025 i, com sempre, el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'11è Garrotxa Emprèn se centra especialment al vessant educatiu de l'emprenedoria. Es farà els dies 28 i 29 d'octubre i una de les activitats destacades va dirigides a alumnes de primària per tal d'endinsar-se en el món de l'emprenedoria. Enguany es comptarà amb alguns experts de renom, com Meritxell Bautista i Xavier Verdaguer. La regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
S'ofereixen tots uns tallers emprenedors als centres educatius en aquest cas. Es fa des de l'àrea, es va als centres educatius a fer diverses tipologies de tallers, des de tallers de creació, tallers d'innovació, tallers de com fer els diferents projectes, i per això dins el marc de totes aquestes de diverses activitats i aquests assessoraments, doncs vam considerar enfocar tota una setmana per reconèixer activitats i per posar molt en valor aquesta actitud emprenedora.
Seguim parlant d'altres temes. Metges i pediatres recalquen la importància de no oblidar de vacunar-se. Segons el pediatre de la Fundació Hospital d'Olot, hi ha grups de població prou grans a la comarca perquè retornin petits brots de tos, farina o xarampió. També alerta que la salut és un àmbit de la ciència molt vulnerable contra la desinformació i posa Donald Trump com a exemple d'aquesta perillosa tendència dels darrers anys. En parlarem més endavant, el dia que també és notícia que arriba la primera edició de Basal, el festival dedicat a la novel·la negra. En aquest sentit, serà l'estrena d'un certamen que es farà en tres municipis diferents de la comarca de la Garrotxa: Olot, la Vall d'en Bas i també Sant Jaume de Llierca. Hi participaran 16 autors d'arreu del territori i un grup de música entre els dies 28, 29 i també 30 de novembre. Fins al moment serà l'únic festival de novel·la negra en català que s'hagi fet a les comarques gironines. La comissària del festival i membre de Literae, Maribel Torres, explica l'origen de Basal.
Literae, ja quan es va muntar, era amb la idea de potenciar la cultura en tots els seus aspectes. Durant l'etapa que vam fer poesia, que es va fer a la Canova, també vam potenciar l'escultura i la pintura, fèiem un acte que incluïa totes aquestes vessants, i ara doncs ens dediquem més a la narrativa i centrats en la novel·la negra.
I psicòlegs recomanen fer el canvi d'hora gradualment en la mainada. L'horari d'hivern endarrerirà l'hora de la matinada d'aquest diumenge i pot alertar la nostra son i gana, entre d'altres. Tot i que l'horari d'hivern pot ser més beneficiós, ja que s'ajusta més al nostre ritme biològic natural. Segons la psicòloga Iwa Espigoler, els més petits són encara més sensibles a aquest canvi i aconsella escalar durant diferents dies aquesta hora de diferència. Escoltem precisament a la psicòloga que ens parla d'aquest canvi d'hora.
Segurament que altra gent opinarà altres coses. A mi m'agrada més. I jo penso que és més biològicament més correcte, perquè ara, quan avancem l'hora, ara la retracem,
sí.
Però ara ens aixecarem amb llum. Jo ara em sona el despertador a mi a les 7 del matí i és negra nit. Uh-huh. I en canvi, quan haguem fet aquest canvi d'horari, ja començarà a sortir el sol. Ja sí. T'aixeques d'una altra manera, amb una altra energia. Sí.
I avui en l'àmbit esportiu parlem de la Unió Esportiva Olot, que afronta un derbi importantíssim, afronta un derbi gironí. Rep un Girona B amb una clara dinàmica positiva. Tot i això, els de Roger Vidal volen tornar al fil de la victòria a l'estadi municipal després d'aconseguir només un empat en els últims 3 partits. El derbi gironí jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
No ho podré dir que no és un filial com el Barça, que té jugadors molt joves, aquí hi ha jugadors joves, no? Però però n'hi ha algun una mica més experimentat i encara els fa més perillosos.
I també en notícies esportives, la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya es consolida com una de les proves més dures del circuit. Des de l'organització limiten a uns 300 participants a aquesta prova pel bé i per preservar bàsicament la qualitat de l'entorn i també de la prova. La cursa es durà a terme el pròxim diumenge 2 de novembre i esperen que augmenti també el nombre de persones inscrites. El president del Batec Garrotxí i organitzador de la Romànic Bike Extreme, Xavi Guinart, explica les novetats per a aquesta edició.
A nivell de recorregut hi ha una mica un canvi, nosaltres sempre anàvem com a un punt una mica més lluny i tornar, i això feia que l'organització quedava diferent. Aquest any ni podríem dir l'olla de Bianya, no? Farem com una volta al voltant de Bianya i queda un recorregut molt xulo i que fins i tot els espectadors tindran com diferents punts que també poden acostar-se a anar-los a veure.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya, el món, avui és notícia que Junts debatrà dilluns si trenca amb el PSOE una ruptura que sotmetria a l'aval de la militància. En aquest sentit, és una reunió que arriba després que Míriam Nogueres afegís exigències a Pedro Sánchez a canvi del suport del partit. Rècord d'ocupació a Catalunya, tot i el lleuger repunt de la taxa d'atur fins al 8,18%. L'enquesta de població activa del tercer trimestre marca un lleuger increment de l'ocupació que frega els 4 milions i també de l'atur. Els alumnes repetidors suspenen totes les matèries de les proves de competències bàsiques, llengua catalana i matemàtiques a primària i anglès a secundària són les matèries on la diferència de resultats amb els no repetidors és més important. Investigat el president de l'empresa basca Sidenor per vendre acer per armament a Israel. L'Audiència Nacional també apunta dos directius més a qui també atribueix delictes de contraban i participació per complicitat en un delicte de lesa humanitat o de genocidi. Els líders de la Unió Europea demanen a la Comissió Europea un pla ambiciós per a l'habitatge accessible. Sánchez demana a Europa frenar la compra especulativa d'habitatges per a ús no residencial. I acabem amb que un estudi europeu alerta que el 45% de les respostes d'assistents d'intel·ligència artificial distorsiona les notícies. Segons l'estudi fet per 22 ràdios i televisions públiques, les respostes de la intel·ligència artificial són poc precises, amb dades inventades i problemes per distingir fets i opinió.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres deixem enrere les fortes, fortíssimes ventades d'ahir que van arribar a 130 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 128 per hora a dalt de tot el Montseny i ratxes de 70, 80, 90 km per hora a altres sectors, fins i tot del sud de Girona, Osona i especialment zones de muntanya com les Guilleries. Avui ha baixat notablement la temperatura, res a veure amb l'ambient suau d'ahir de matí. Per tant, fa fred, de cop i volta en alguns sectors hivern. 3 sota 0 a Das, a Cerdanya, Puigcerdà 0 graus, Camprodon 0 graus de mínima, Olot 4,5, la Vall d'en Bas 4, Roda de Ter 4, 2 graus, per exemple, a Olost, al Lluçanès, o 4 a Vic, 12, 13, 14 en punts de la Costa Brava. Però el vent ja ha anat afluixant com a molt 60-70 per hora a la zona de muntanya de Portbou. Bé, avui un dia més aviat de sol amb alguns núvols, no hi ha precipitació, per tant un divendres que ens portarà pocs problemes, però de dia també notarem que baixa la temperatura, màximes de 18 a 23, 24 graus les més altes. I cap de setmana, marcat per un canvi de temps que no està clar com es comportarà. Alguns mapes marquen pluja dissabte matí, dissabte tarda. Pensem que més aviat la pluja arribaria entre la tarda i la nit. Per tant, bona part de dissabte no plouria, però amb aquest augment de la nuvolositat el vent torna a girar cap a sud-oest, i com més plouria seria la nit de dissabte, diumenge, matinada, matí de diumenge. Diumenge a la tarda probablement que hi ha alguna gotellada, però ja menys que no pas al matí de diumenge. En definitiva, pertorbació, ambient més fresc, i per cert, doncs pot ploure a alguns sectors, com dèiem, dissabte nit o dissabte vespre, i nevar, perquè fa fred, cap als 1.800, puntualment baixant a 1.500 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes. L'Associació Celíacs de Catalunya demana més sensibilitat a escoles i restaurants. El col·lectiu celebra la proposta de tenir avantatges fiscals, tal com s'ha aprovat al Congrés dels Diputats aquests darrers dies. Des de l'entitat defensen les ajudes directes i aposten també per fixar condicions especials per als qui estan per sota d'aquest salari mínim. L'any passat, a la comarca de la Garrotxa es van detectar una vintena de casos en 9 mesos. Roger Isern.
L'Associació Celíacs de Catalunya celebra que el Congrés dels Diputats hagi aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei del Partit Popular que planteja la creació d'un registre de celíacs i una deducció de 600 euros anuals de l'IRPF. Suposa compensar el sobrecost que assumeixen en la compra d'aliments. L'associació remarca que es tracta de dues reivindicacions històriques de les entitats de persones celíaques i subratlla que és un primer pas històric, però no definitiu. Per aquest motiu reclamen als partits aprofitar aquesta oportunitat per donar cobertura real a totes les demandes essencials del col·lectiu. L'aporta veu de l'Associació de Celíacs de Catalunya és Irene Puig.
Ells han proposat en forma de desgravació al fer la declaració de la renta de 600 euros. De totes formes, ara falta una part que serà la part d'esmenes amb partits polítics, que pot ser que això canvi perquè n'hi ha altres que consideraven que era millor una ajuda directa. Nosaltres des de l'associació creiem que seria millor una ajuda directa en comptes de deducció de l'IRPF.
En el tràmit, l'associació apunta que es poden incorporar altres propostes i consideren que és millor que hi hagi una ajuda directa que una deducció de l'IRPF, ja que aquesta última pot deixar fora famílies perquè tècnicament la deducció anticipada és inviable si no es té l'obligació de fer la declaració de la renda.
600 euros, òbviament, és insuficient perquè al final estem parlant que com a mínim són 1.000, però sí que ens sembla que està bastant bé tenint en compte que fins ara no hi havia absolutament res. Llavors veiem com una cosa molt positiva, com un primer pas, un primer punt, i que em sembla que està bastant bé per començar.
L'associació també indica que la proposta no inclou algunes reivindicacions essencials al col·lectiu, com ara la inclusió dels productes específics sense gluten a la cartera nacional de salut o complementària, o la garantia d'accés a una dieta sense gluten.
S'ha fet un estudi que es calcula són més de 1.000 euros extra per persona a la cistella de la compra anualment, i al final no hi ha un medicament que puguin prendre les persones amb celiaquia, no poden anar a la farmàcia i prendre un medicament perquè a dia d'avui no n'hi ha, i l'única manera per tenir bona salut és pues seguir aquesta dieta sense gluten, i és més car.
Segons dades dels primers 9 mesos del 2024, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es van fer un total de 24 visites en 15 pacients sobre la celiaquia. Gairebé la meitat van ser en infants de 0 a 9 anys.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. L'11è Garrotxa Emprèn se centra especialment al vessant educatiu de l'emprenedoria. Es farà els dies 28 i 29 d'octubre i una de les activitats destacades va dirigida a alumnes de primària per tal d'endinsar-se en el món de l'emprenedoria. Enguany es comptarà amb alguns experts de renom com Meritxell Bautista i Xavier Verdaguer.
Els dies 28 i 29 d'octubre, la Sala Turín d'Olot acull l'11è Garrotxa Emprèn, que promou l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic. Dimarts, a partir de les 5 de la tarda, es faran les xerrades. La primera sobre valentia emprenedora a càrrec de Meritxell Bautista, CEO de Xerxàlia, i la segona sobre actitud emprenedora a càrrec de Xavier Verdaguer, fundador del Centre d'Innovació Imagina Silicon Valley. Enguany es posa l'accent al vessant educatiu. Gemma Canelies és regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
S'ofereixen tots uns tallers emprenedors als centres educatius. En aquest cas, es fa des de l'àrea, es va als centres educatius a fer diverses tipologies de tallers, des de tallers de creació, tallers d'innovació, tallers de com fer els diferents projectes, i per això dins el marc de totes aquestes de diverses activitats i aquests assessoraments, doncs vam considerar enfocar tota una setmana per reconèixer activitats i per posar molt en valor aquesta actitud emprenedora.
Enguany també es presentaran dos projectes, la Llavor Mentora, un programa de mentoria format per dones emprenedores, i Agafem Embranzida, pensat perquè els infants de primària desenvolupin habilitats emprenedores. Pili Riola és tècnica de l'àrea d'emprenedoria de Dinàmic.
Fa molts anys ja que estem fent tallers d'emprenedoria a cicles superiors, no? A l'educació secundària, i arrel de treballar amb aquests joves vam veure que potser treballar valors d'actitud emprenedora en l'etapa de primària podia ser un bon inici, no? També una manera de posar llavor a l'emprenedoria local.
Dimarts a les 7 de la tarda, els alumnes d'auxiliar de serveis de restauració i cuina del PTT faran la col·lenda, i dimecres finalitzarà el Garrotxa Emprèn amb un taller d'innovació disruptiva en el qual 120 nois i noies de centres educatius de la comarca podran experimentar, tot superant casos reals, com plantejar solucions innovadores.
Metges i pediatres recalquen la importància de no oblidar de vacunar-se, segons el pediatre de la Fundació Hospital d'Olot. Hi ha grups de població prou grans a la comarca perquè retornin petits brots de tos, farina o xarampió. També alerta que la salut és un àmbit de la ciència molt vulnerable contra la desinformació i posa Donald Trump com a exemple d'aquesta perillosa tendència dels darrers anys. Néstor Carvajal.
Un dels àmbits on és més fàcil desacreditar la ciència és la salut.
Aquestes són declaracions del pediatre de la Fundació Hospital d'Olot, Stefan Schneider, al programa La Finestra. Desacreditar la ciència actualment és una tendència que ha proliferat degut a les xarxes socials i el ràpid flux d'informació. Schneider remarca que l'àmbit de salut és especialment fràgil, ja que no només és ciència, també és humanisme, filosofia, mecànica i moltes més disciplines combinades. A més, toca l'ésser humà molt de prop, fet que fa crear por molt més fàcil i així fer-la vulnerable contra la desinformació. Stefan Schneider parla sobre la situació de les vacunes a la nostra comarca.
No hi són per les vacunes. I llavors, clar, si n'hi ha una franja que no es vacuna, i aquí a la Garrotxa tenim un grup de població ja suficientment gran que puguem tenir petits brots, per exemple, tosferina, etc., i també tenim un perill de sarampió. Llavors, pensa-hi, perquè, clar, si una persona no està vacunada, perquè la malaltia no és que no existeixi, és que senzillament les persones tenim anticossos que la combatem i així sembla que no n'hi hagi.
El pediatre explica que les vacunes són una preparació del sistema immune per virus que en un futur puguin entrar al nostre cos. Un entrenament. En alguns casos estan formades pel mateix virus de la malaltia, però molt menys virulent, i pot haver-hi una petita febre, molt atenuada. Schneider també ha fet referència al govern actual dels Estats Units i els ha criticat.
És un president dels Estats Units que, amb un micròfon obert, fa consells sanitaris. Això ja és la interrupció màxima del màxim òrgan de l'Estat en això. Amb aquest altre senyor al costat, que té un historial més que dubtós justament en totes aquestes àrees. No?
Stefan Schneider recorda que la irrupció de la política a la ciència pot arribar a ser perillosa i que es fa servir com a cortina de fum pels seus mateixos beneficis polítics.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Arriba la primera edició de Basalt, el festival dedicat a la novel·la negra. Serà l'estrena d'un certamen que es farà en tres municipis diferents de la comarca de la Garrotxa: Olot, la Vall d'en Bas i Sant Jaume de Llierca. Hi participaran 16 autors d'arreu del territori i un grup de música entre els dies 28, 29 i 30 de novembre. Fins al moment serà l'únic festival de novel·la negra en català que s'hagi fet a les comarques gironines. La novel·la negra agafa protagonisme a la Garrotxa i a la demarcació de Girona per primera vegada en forma de festival. A finals del mes de novembre, els dies 28, 29 i 30, municipis de la comarca acolliran actes relacionats amb aquest gènere literari. La idea sorgeix de Literare, una associació cultural que des de fa temps té el principal objectiu de potenciar la cultura en tots els seus sentits. En Basalt pretenen organitzar al llarg de 3 dies taules rodones, combats de boxa literària o rutes literàries, entre d'altres. La comissària del festival i membre de Literare, Maribel Torres, explica l'origen de Basalt.
Literare, ja quan el vam muntar, era amb la idea de potenciar la cultura en tots els seus aspectes. Durant l'etapa que vam fer poesia, que es va fer a la Canova, també vam potenciar l'escultura i la pintura, fèiem un acte que incluïa totes aquestes vessants, i ara doncs ens dediquem més a la narrativa i centrats en la novel·la negra.
Juntament amb Torres a la comissió hi ha l'escriptor Sebastià Benassar, organitzador d'altres festivals d'aquest tipus. Remarca que una de les particularitats de Basalt és que es tracta d'un certamen disseminat arreu de la comarca.
És un festival que té tres seus. El primer dia, la inauguració, la farem a Sant Jaume de Llierca. El dissabte, els actes els farem a Olot i també a la Canova i també a Can Xelm. Val? I el diumenge ho farem a Can Trona, a la Cloenda. No? I per tant, diguéssim que agafem tres municipis de la Garrotxa que esperem que tots quedin contents i que més per l'any que ve se n'engresquin d'altres.
Pel que fa a la imatge del festival, s'ha apostat per transmetre una vessant garrotxina i a través del basalt una pedra característica. Alhora, segons l'escriptor de novel·la negra i dissenyador multimèdia, Vial Cussó, destaca el per què s'ha escollit una pedra com a logotip.
Simplement hem jugat amb l'element aquest de la pedra de basalt, que és algo com molt característic de la zona, no? Aquí a l'entorn vivim en terres volcàniques, i el fet que estigui d'aquest de sang, doncs una mica, doncs, novel·la negra, sang, no? I que l'element d'una roca com a arma homicida, no? Que és algo que probablement sigui l'arma més antiga que existeix, no?
Des de l'organització remarquen que la novel·la negra, juntament amb la romàntica, és el gènere més llegit arreu del món. Tots els actes al detall del Festival Basalt, pioner a la Garrotxa i a la demarcació de Girona, es poden consultar al portal web basalt.cat. I psicòlegs recomanen fer el canvi d'hora gradualment en la mainada. L'horari d'hivern endarrerirà l'hora de matinada d'aquest diumenge i pot alterar la nostra son i gana, entre d'altres, tot i que l'horari d'hivern pot ser més beneficiós, ja que s'ajusta més al nostre ritme biològic natural. Segons la psicòloga Iwa Espigoler, els més petits són encara més sensibles a aquest canvi i aconsella escalar durant diferents dies aquesta hora de diferència.
L'últim diumenge d'octubre es fa el canvi d'hora cap a l'horari d'hivern. Durant la nit de dissabte cap a diumenge, a les 3 de la matinada, seran les 2 un altre cop. Aquest endarreriment de l'hora permet aixecar-se amb el sol als matins. La psicòloga Iwa Espigoler dona la seva opinió sobre aquest horari d'hivern.
Segurament que altra gent opinarà altres coses. A mi m'agrada més. I jo penso que és més biològicament més correcte, perquè ara, quan avancem l'hora, ara la retracem.
Sí.
Però ara ens aixecarem amb llum. Jo ara em sona el despertador a mi a les 7 del matí i és negra nit. Uh-huh. I en canvi quan haguem fet aquest canvi d'horari ja començarà a sortir el sol. Ja sí. T'aixeques d'una altra manera, amb una altra energia.
Sí. Tot i això, Espigoler admet que aquest canvi pot arribar a comportar alteracions a la son, a l'estat d'ànim, a la gana i també dificultats de concentració. El nostre rellotge biològic intern és molt precís i només una hora l'afecta. El període d'adaptació és al voltant d'una setmana. A més, la psicòloga recomana fer aquest canvi de forma gradual amb la mainada, si és possible, ja que ells depenen molt més del seu propi rellotge intern.
La manera correcta de fer-ho seria anar-los preparant per aquest canvi i posar-los una hora, o sigui, ho podríem fer en 6 dies i podríem anar-los avançant 10 minuts cada dia. Si ho hem de fer en 2, perquè avui és divendres i això passarà dissabte, doncs els hi podem avançar mitja hora, això serà més brusc, o podem agafar quarts d'hora i fer-ho en 4 dies.
El butlletí oficial de l'Estat ja ha publicat els canvis d'hora per l'any 2026, fet que podria confirmar la seva estada encara un any més, tot i la petició d'abolir-ho de Pedro Sánchez davant la Unió Europea.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en esports, l'Olot rep un Girona B amb una clara dinàmica positiva. Tot i això, els de Roger Vidal volen tornar al fil de la victòria a l'estadi municipal després d'aconseguir només un empat en els últims 3 partits. El derbi gironí jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Olot. Gerard Puigdemont.
Guanyar sempre cura tots els mals, però si ho fas guanyant el derbi gironí encara més. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot té l'oportunitat de redimir-se i aprofitar totes les ocasions generades per aconseguir la victòria. I és que el joc, l'actitud i les sensacions són bones, però falta que els resultats ho reflecteixin. Per poder tornar a aconseguir 3 punts als olotins no ho tindran gens fàcil, ja que davant hi haurà el filial del Girona, que acumula una gran dinàmica i ja és al capdavant de la classificació. L'entrenador de l'Olot, Roger Vidal, explica que és un filial diferent dels altres.
No podria dir que no és un filial com el Barça, que té jugadors molt joves, aquí hi ha jugadors joves, no? però n'hi ha algun d'una mica més experimentat i encara els fa més perillosos.
El filial gironí és segon classificat i els dos últims partits ha aconseguit 2 victòries per la mínima com a local contra el Porreres i l'Andratx. De fet, tots els partits que el Olot ha jugat a l'estadi municipal contra el filial gironí no ha perdut. Vidal explica que l'equip, tot i no haver sumat els punts que els hagués agradat, està en una bona dinàmica i espera sumar els 3 punts aquest diumenge.
Ostres, una cosa és jugar bé, l'altra és generar ocasions, nosaltres crec que som capaços de generar ocasions a partir del bon joc i amb això ens donen aquest punt de tranquil·litat de dir, ostres, són detalls que hem de millorar, que hem de corregir, però creiem que la dinàmica és bona i que els resultats han de venir.
La Unió Esportiva Olot no podrà amb Pau López, que el van expulsar en vermella directa i que l'han sancionat durant 4 partits, perquè segons l'àrbitre va realitzar una agressió a un jugador rival. Vidal tampoc podrà comptar amb Andreu Guiu i Marc Fuentes. El partit corresponent a la jornada 8 del grup tercer de segona federació es jugarà aquest diumenge a les 12 a l'estadi municipal. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
I del futbol a la bicicleta, la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya es consolida com una de les proves més dures del circuit. Des de l'organització limiten l'assistència uns 300 ciclistes per preservar la qualitat de l'entorn i de la prova. La cursa es durà a terme el diumenge 2 de novembre i esperen que augmenti el nombre de persones inscrites. Natàlia Moreno.
Tot i que falta poc més d'una setmana per iniciar una nova prova de la Lliga BTT Garrotxa, la Romànic Bike Extreme segueix consolidant-se com la més dura de totes. Després d'algunes curses amb una gran participació i d'altres que per motius de dates no han pogut gaudir d'un gran nombre de ciclistes, la de la Vall de Bianya és totalment diferent de totes. Aquesta 6a edició tindrà alguna novetat respecte a altres edicions pel que fa al recorregut. El president del Batec Garrotxí i organitzador de la Romànic Bike Extreme, Xevi Ginart, explica les novetats per a aquesta edició.
A nivell de recorregut hi ha una mica un canvi, nosaltres sempre anàvem com a un punt una mica més lluny i tornar, i això feia que l'organització quedava diferent. Aquest any n'hi podríem dir l'olla de Bianya, no? Farem com una volta al voltant de Bianya i queda un recorregut molt xulo, i que fins i tot els espectadors tindran com diferents punts que també poden acostar-se a anar-los a veure.
La prova amb sortida des d'Hostalnou de Bianya compta amb 2 recorreguts totalment diferents de les altres proves de la Lliga BTT Garrotxa. La curta consta de 35 quilòmetres amb més de 1.400 metres de desnivell i la llarga amb gairebé 50 quilòmetres i amb més de 2.100 metres de desnivell. Ginart explica que és de les proves més dures de la comarca.
Ell, tant físic com tècnic, és la més exigent. Hem de pensar que la curta de la Romànic és com les llargues de les altres proves, no? Però també a nivell tècnic que hi ha un punt més, però sí que és el que ens agrada a nosaltres i el territori que tenim ho permet i ens dona marge per fer uns recorreguts que tenen més duresa però que també són molt divertits i ens ho podem passar molt i molt bé. que a vegades si hem d'apretar la bicicleta 10 metres caminant no passa res, gaudim de lo que hi ha al voltant perquè és espectacular i llavors a la baixada ho agrairem.
Des de l'organització s'ha marcat el límit de no posar-hi més de 300 persones entre els diferents circuits. Expliquen que el ritme d'inscripcions és lent, però confien que els últims dies acabi d'arrencar i puguin arribar a fer una cursa amb un gran nombre de ciclistes. La Romànic Bike Extreme es durà a terme el pròxim diumenge 2 de novembre.
I avui a la contraportada, el Festival Mima porta per primer cop circ, dansa i titelles a les Planes d'Hostoles.
El Festival Mima arriba a les Planes d'Hostoles per primera vegada i arriba en la seva tercera edició des d'Arbúcies. La Mostra Internacional Multidisciplinària d'Arts Escèniques convida tots els públics i engloba no només teatre, sinó també circ, dansa o titelles, entre d'altres. El director artístic del festival, Pau Palaus, explica els avantatges de no limitar i etiquetar-se pels noms.
La contemporaneïtat de les coses ens fa que cada cop sigui menys clara, però amb el bon sentit de la paraula, perquè és bonic no encasellar-te amb les arts, no? Perquè si no t'enquadricules una mica. I llavors hi ha diverses propostes que no són ben bé titelles, però també ho són, o no gairebé són circ, o perquè abans feien circ i tenen aquesta essència de circ, però ara estan fent unes altres coses.
Palau s'afegeix que el festival es basa en propostes clàssiques que continuen sent d'actualitat, gràcies a haver madurat durant els anys. El director artístic destaca una de les moltes propostes.
Amb aquesta hi hem tingut molta visita tècnica, perquè muntem un cable des de la punta de tot de dalt del campanar i amb un camió grua de 40 metres i muntem un cable i hi ha uns nois que es passejaran per aquest cable. Ha sigut una cosa que ells estan acostumats a fer, però cada cop s'ha de readaptar i l'hem readaptat i passarà a les Planes i caminaran per sobre del poble. És una cosa bastant espectacular.
El festival serà majoritàriament gratuït o amb preus simbòlics. A més, també hi haurà un mercat d'artesania amb 20 parades i tallers acompanyant la jornada.
Gràcies, Néstor. Això és tot de l'informatiu d'avui divendres 24 d'octubre del 2025. Com sempre, recordeu que podeu ser actualitzats a la pàgina web al Garrotxa Digital i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que passeu un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.